Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
7 minuts que passen de les 5 de la tarda. Àlex Susana, escriptor i gestor cultural, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I a vegades ens en sortim. I a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Busquem cada bé en el retaule magnífic dels que van pel món, han posat monolític i afronten...
Avui Àlex Susana, que ens presenta aquest dietari profund sobre art, literatura, música i amics, amb unes reflexions i vivències de l'autor en un paratge natural que es van veure afectades i contrarrestades amb el desconcertant moment que va viure el món l'any 2020. Aquest dietari, sisè dietari d'Àlex Susana, editat per Pro, és El món en suspens. Com neix un dietari com aquest, Àlex?
Bé, jo diria que per necessitat, per plaer, però fonamentalment per necessitat. És a dir, jo escric aquest tipus de literatura, de narrativa, des de fa bastants anys, però amb interrupcions. En fi, per tornar-ho a agafar amb ganes, per no repetir-me en excés, tot i que és inevitable repetir-se, i per deixar que la vida em sorprengui. Però, a veure, el que m'agradaria deixar clar és que per mi aquest és un gènere que em resulta molt atractiu perquè és el gènere de l'acció de gràcies, és el gènere que em permet ser agraït amb la vida, amb tot aquell amplíssim i riquíssim ventall d'experiències, algunes de molt plaents, però altres de molt doloroses, i tota la gamma intermèdia d'experiències que porten algun tipus de plenitud. De vegades és una plenitud purament sensorial, de vegades és una plenitud més difícil de tocar, però igualment interessant.
Clar, ara ens ho deies, eh? Agraït amb la vida, malgrat pandèmies?
Sí, fins i tot en aquest cas, és a dir, perquè en el fons... A veure, jo crec que va ser una experiència, evidentment, molt dura, sobretot doncs, per totes aquelles persones que de manera directa la van patir, o de manera indirecta, perdent la feina, etcètera, etcètera, però també va ser un període que els més afortunats doncs, podem recordar com un període amb una cara interessant, amb una de dura, incerta, i tot el que vulguis, però amb una altra cara interessant, perquè, doncs, no sé, molts de nosaltres vam tenir experiències doncs, a nivell familiar, o jo mateix, que visc fora de Barcelona, visc al camp, fins i tot fins llavors els meus fills sempre havien dit que se us hi ha perdut aquí, i a partir d'aquell dia aquest comentari no l'han tornat a fer més. I ara al contrari, ara el problema és treure'ls de casa, com si diguéssim. Per tant, a veure, com sempre, és una experiència que ens agafa amb el pas canviat, és una experiència que va comportar moltíssimes morts, entre altres doncs, també la mort d'alguns amics molt i molt estimats, però això no ens va impedir, això no va impedir que la vida continués i que continués d'una altra manera, tots a casa, tancats, però alhora connectats amb tot el món i amb els amics de mil maneres. O sigui que jo, com sempre a la vida, són experiències agradolces.
Dius en el llibre que la pandèmia ens deixa un món ple d'incerteses. La pandèmia és precisament aquest món en suspens?
Sí, és a dir, a veure, primera cosa, no definiria aquest dietari o aquest llibre com un llibre sobre la pandèmia. No, és un dietari de l'any 20 que comença l'1 de gener, on normalment, doncs, en fi, tinc el plaer de començar l'any, que és a un poblet del Pirineu, a Queralbs, i que, bé, vaig apuntant coses, i ara, doncs, de sobte vaig a visitar l'estudi d'un artista, ara me'n vaig a veure una pel·lícula, ara fem una degustació de formatges amb uns amics, i la cosa avança. Però, de tant en tant, allò que havia de convertir-se, diríem, en la pandèmia, va emetent uns senyals que jo vaig apuntant. Ostres, ara sembla mentida...
M'agrada molt perquè comença allò de la Xina,
sí,
que ja ens queda tan lluny, quan vèiem algú que passava a la Xina, però no sabíem que havia d'arribar fins aquí i provocar tot el que va provocar, no?
Sí, sí.
I això hi queda escrit.
Sí, queda escrit, perquè, per exemple, tot això afecta el mobile, el congrés del mobile, i recordo, no només jo, sinó gent, és a dir, el doctor Trilla, un expert, dient, home, em sembla una decisió potser una mica excessiva. Els polítics, tots ells, és a dir, teníem el tsunami que estava arribant i ningú no el veia. És a dir, i ningú no el volia veure, però tampoc ningú no el veia, ni els més experts. I, per tant, bueno, de tant en tant, doncs, aquest món ens proporcionava uns senyals que gairebé ningú no va saber interpretar.
Precisament per això que ens expliques, Àlex, un dietari també és un llibre de memòria col·lectiva?
Sí, 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 en aquest cas claríssim, perquè a més, a veure, aquest llibre, és clar, en fi, la veu narrativa, per entendre'ns, és la meva, la que és preponderant, però hi surt molta gent amb qui jo durant aquells dies m'anava escrivint, perquè la quantitat de reunions que vaig haver de desconvocar, bueno, escolta, ja que no ens podem veure demà, doncs, bueno, no sé, doncs ens escrivíem. I, per tant, és com si cadascú de nosaltres tingués una immensa xarxa de corresponsalies escampades per tot el país, i tothom t'anava explicant per escrit, en el meu cas, què anava fent. I, per tant, jo també me'n faig ressò, perquè quedi constància de com, en un petit racó de món com és Catalunya, es van viure aquells temps. Però insisteixo que allò és el cor del dietari, però abans hi ha un abans i després hi ha un després. I, per tant, el conjunt del dietari abraça la, sí, la prepandèmia, el confinament i el postconfinament.
Hi ha una cosa, Àlex, dels teus dietaris, no només d'aquests, sinó del Món en Suspens, editat per Proa, sinó dels 5 anteriors, que em cria molt l'atenció, i és aquesta manera d'escriure en present.
Sí, és clar. M'has deixat... És a dir, a veure... Sí, és clar, perquè jo normalment prenc unes notes, si no el mateix dia...
Que això anava a dir, escrius quan passa i després ho revises?
No hi ha una recepta. No hi ha una recepta. De vegades prenc notes de manera molt telegràfica. No sé, si algú m'ha fet servir una frase feta que m'ha sobtat i que m'ha agradat, me l'apunto, etc. De vegades, doncs, m'apunto un nom d'un vi que hem pres perquè no vull de l'anyada, no vull que se m'oblidi. Però, en el fons, a veure, que quedi clar que això és literatura. És a dir, jo tinc de tenir, no sé, una desena de dietaris que són autèntics, que els vaig escriure quan era jove, i on consignava dia a dia tot el que em passava per aclarir-me. Allò no és literatura, allò no sé què és, però literatura no és. Aquí sí, aquí jo ja, d'ençà del quadern venecià, que sé que estic escrivint per a un públic i que estic fent literatura. Per tant, a veure, tan o més interessat que consignar determinats moments o experiències, el que m'interessa és el repte, és a dir, com parlar d'una vida familiar sense caure en cap mena de sentimentalisme. Això és un repte. Com parlar d'una música que m'ha proporcionat tantíssimes estones de plenitud. Un altre repte. Com parlar d'una mare que està malalta. Un altre repte. I, per tant, per mi, cada vegada que m'enfronto amb una experiència qualsevol, l'important és com formalitzar aquesta experiència, com fer-ne literatura. Per això jo reivindico el dietari, que a més el meu és un dietari sense dates. Són un enfilall de fragments, amb pauses, però molt poques dates, perquè en el fons quina importància té? Que allò et passés un dimarts o un dimecres, no té cap mena d'importància. Per tant, és una, diríem, manera, per una banda, de revisitar el passat, però per l'altra, gairebé de dotar-lo d'una segona vida.
Abans ens ho deies, escrius aquest dietari des d'un entorn natural, des de l'Alt Penedès. Com i quan d'important és l'entorn per l'autor?
Sí, sempre ho és. A mi em va passar que esclar, que com que jo fa molts anys, més de 35, que visc a l'Alt Penedès, però mai no m'havia quedat a casa tants dies seguits. A sobre, visc fora del nucli urbà, enmig del bosc, i per tant podia sortir a passejar sempre que volia. Haig de dir, que segur que no sóc l'únic, que no havia prestat mai tanta atenció a la vall on visc, que és la vall de Sant Miquel, com durant aquelles setmanes. Però mai. És a dir, el grau em vaig convertir gairebé com en un pintor, i que és el que a mi m'hauria agradat ser, però ja que no puc pintar, el que feia era prendre unes notes com una mena de dibuixos, d'aquarel·les.
Dibuixant paraules, eh?
Exactament, dibuixant paraules. I, per tant, aquí hi ha moltíssimes notes en què em planto amb el meu cavallet metafòric davant de la vall i la pinto i repinto i me la miro i remiro des de tots els angles possibles. Doncs bé, allò que tenia a tocar de casa, literalment, mai no li havia pogut prestar el grau d'atenció que li vaig prestar durant aquelles setmanes de confinament.
El món en suspens, sisè dietari d'Àlex Susanna, entenc que no és l'últim, no és el darrer.
No, de cap manera. Normalment faig una pausa d'un any, per tant, aquest és un dietari del 20, però, sí, de fet, ja n'hi ha un altre que li ve al darrere.
Estem al 22.
Ja n'hi ha un altre que li ve al darrere. Però m'esperaré una mica per publicar-lo, perquè no s'ha de aclaparar en el lector. Jo crec que és bo que el lector estigui sempre amb una certa síndrome d'abstinència. I, a més, tinc un llibre de poemes també molt i molt avançat.
Només ho fas per al lector? És a dir, també hi ha caràcter personal en aquesta espera? Entre un dietari i un altre?
Sí.
Hi ha un cert esgotament i dius...
Sí.
Parem, sí. I tornem a començar?
Sí, perquè tal com jo la practico, l'altre dia ho vaig dir, no? És una escriptura de primera intenció. Jo vull que sigui molt fresc. Alguns lectors diuen, ostres, tu, que treballat que està. I dic, bé, no us penseu. Vull dir, jo aspiro, és a dir, sí, sempre està treballat, és evident, però aspiro a que l'escriptura sigui molt fresca i contingui o reflecteixi doncs, un cert batec del present. L'altre dia, l'Ibars, que és aquest gran historiador i crític d'art, sí. que em va presentar el llibre, va dir que una de les característiques del dietari era que jo no escrivia per la posteritat, escrivia pel present, i vaig pensar, ostres, l'has encertat. És a dir, jo pretenc que el present ressoni, i que, per tant, i pretenc, podríem dir-ne, construir sentit a l'entorn del present, a l'entorn d'una lectura, a l'entorn d'una conversa, a l'entorn d'un bon vi, a l'entorn de tot. I en aquest sentit sí que el dietari és agraït perquè davant de la... En fi, de com actua l'oblit, que l'oblit és devastador, però és devastador per pura supervivència, és evident que en llibres d'aquestes característiques, mal que bé, tu salves una part del teu temps.
El món en suspens, sisè dietari d'Àlex Susanna, editat per Proa. Àlex, un plaer parlar amb tu.
Amb vosaltres igualment.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. Sense distància. Amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Ja pots escoltar la nova cançó de Roger Pedrós. Digue'm. Cantant, compositor i pianista. Roger Pedrós ens presenta Digue'm.
Que jo no puc seguir sense destí.
Roger Pedrós amb Digue'm, ja disponible a totes les plataformes digitals. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Alba, una entrevista diferent.
I tant que és diferent avui. Nosaltres que anem cap al Bar Bodega Bartolí, aquí al costat del barri de Sants, al carrer Vallespí, per parlar de màgia. Doncs com cada dimecres a aquesta hora ja tornem a estar al bar. Avui amb Pau Martínez Llop, actual propietari del local situat al carrer Princesa número 11 de Barcelona, la botiga de màgia més antiga del món, el rei de la màgia i el centre de totes les mirades des que fa una setmana per la visita de Leonardo DiCaprio a l'establiment. Pau Martínez, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què vols prendre, Pau?
Un cafè amb llet.
Amb qui aniries a prendre un cafè amb llet?
Hòstia, amb el DiCaprio ja aniria, eh?
Sí?
I unes copes també, vist?
Ara parlem de DiCaprio, però abans, com definiria Pau Martínez la màgia?
Ostres, és una pregunta que em fan molt. Em fan molt i a mi m'agrada dir que és l'art més efímer que existeix. I això està guai, això està guai, perquè tu quan mires una pel·li, encara que sigui la d'origen, no? et sorprendrà, no? I al final et quedaràs, hòstia, això com ha acabat, no? Però quan la tornes a veure ja no hi ha aquesta sorpresa. Ja descobreixes, en descobreixes d'altres, no? Et fixes amb altres cosetes. Amb la màgia això passa el mateix. Tu quan veus un efecte de màgia, hi ha un miracle final, no? L'efecte que busquem, l'efecte màgic, que et sorprèn. I quan repeteixes el mateix joc, ja no hi ha gens de sorpresa. I què és el que fas? Entra el cervell analític, no? I comença a investigar a veure per on poden anar els tiros i intentar descobrir el secret. El que sí que passa és que la màgia és l'únic art que centra tota l'atenció en el secret, en la sorpresa, i construeix tota l'estructura al voltant d'aquesta sorpresa. Aleshores ens trobem que s'ha de defensar molt més aquesta sorpresa. En una pel·lícula et permeten la revisió perquè descobreixis altres cosetes amb afant, no? Volen que la vegis quantes més vegades millor. Amb un truc de màgia això no ens interessa. Ens interessa que l'hagis una vegada, sigui efímer, et quedis amb aquella sensació i mai més el tornis a veure. Per això els mags tenim dues normes. La primera, no explicar el secret, i la segona, no repetir mai un truc.
Tu ets mag, Pau?
Sí, quin remei.
Sí, eh? Quin remei, diu.
Sí, no pots estar a la botiga del rei de la màgia sense ser-ho.
Tu has arribat a definir en alguna entrevista el mag com un estafador. Deixa'm matitzar. El mag és un estafador honrat?
Sí, és un estafador amb permís. No és com els polítics, no? Hi ha un pacte amb el públic quan ets mag, i és que la gent paga una entrada, paga perquè els enganyis. I paga perquè els enganyis amb salero, amb divertimento. Aleshores, és, com tu molt bé has dit, és un estafador honrat, sí.
Per què ens agrada ser estafats d'aquesta manera? Per què ens agrada entrar a aquest joc?
Jo crec perquè, a més a més, estem acostumats a tenir tot controlat, estem acostumats a saber-ho tot, i ara més que mai. Tenim el poder de tot el coneixement de la humanitat, el tenim al palmell de la mà amb un telèfon mòbil. Aleshores, ostres, de cop que algú ens arrebati tot aquest poder de coneixement, jo ho trobo bestial. És una cosa igualment que a mi em passa al contrari. A mi no m'enganyen, no? Em costa molt que em sorprenguin amb aquest aspecte. Però crec que la societat cada cop més demanarà aquest tipus de màgia, aquest tipus de sorpresa.
Ara sí, ho dèiem, des de la setmana passada que esteu vivint un boom per la visita de Leonardo DiCaprio. Com va anar això?
Sí, bé, de fet nosaltres ens vam esperar a publicar la foto a que haguessin marxat de Barcelona, tal com ens van demanar. La vam publicar primer a Instagram, però vam dir, bueno, a veure quin resultat hi ha. Van haver-hi likes, la gent del sector, la gent que ens segueix, doncs va haver-hi resposta. Però ens vam esperar el dilluns a penjar-la a Twitter, perquè vam dir, calla, que Twitter de vegades encara la lia una mica parda i ens agafarà això un cap de setmana i volem descansar. I sí, de fet, el dilluns va ser publicar-ho a Twitter, es va fer viral i portem ara una voràgine de dos o tres dies que no parem de fer entrevistes amb vosaltres i, bueno, gravacions de televisió, de tot. Que dius, ostres, ja s'hi val, no? Després estrenem un espectacle o fem alguna cosa cultural que importa més que no pas la visita d'un famós i ningú ens fot cas, hosti. Però bé, al final s'ha d'aprofitar el tirón de tot i tota promoció és bona i donar a conèixer el que fem sempre és un plaer.
Et preguntava una mica com va anar això, perquè no és habitual que un personatge de la talla de Leonardo DiCaprio visiti una tenda de Barcelona. Estàveu avisats? Es va presentar per sorpresa?
Es va presentar mig i mig. Ens van avisar una horeta abans que hi havia un client VIP fent una visita pel Born i que sí que tenia, no, amb seguretat privada i que anava d'incògnit. Aleshores nosaltres ens esperàvem, bueno, algú famós o algú milionari que no saps qui és però que té unes, bueno, unes necessitats especials, no? I aquí ens van demanar que tenia ganes de visitar la botiga, de conèixer-la, de comprar alguna coseta i si era possible de veure una mica de màgia. Ens van dir, bueno, com una tot allò, sabem que és l'horari de botiga oberta però no sabem si és possible veure alguna cosa. I, clar, vam veure aquestes necessitats d'aquest tipus de client i vam dir, home, a veure, és necessari tancar botiga perquè estigui més tranquil, estigui segur, tal... Ens vam dir, home, seria un detall, no hi ha cap problema. Baixem persiana, i ja intentarem muntar alguna cosa, ja mires de fer alguna cosa especial. Clar, no ens van dir qui era. També perquè no es filtrés a premsa, perquè no hi hagués allò que ho dius a la persona equivocada, potser ho dius a un amic, a un col·lega, hosti, que em ve el DiCaprio d'aquí una hora. Aquest col·lega li diu a un altre, li diu a un altre, i això de cop tenim un grup de fans allà, no?, emprenyant. Aleshores, res, 15 minuts, 20 abans que arribessin, ens van comentar que ja estaven venint i que ens anessin preparant, que era el Leonardo DiCaprio.
Entra Leo DiCaprio a la tenda i què?
Bueno, al final va ser una mica fred.
Sí?
També la gent entra a la botiga, de vegades, una mica espantada, però amb molta cautela, perquè tot l'ambient és molt misteriós, és una botiga una mica fosca, i està una mica barrotada de tot, no? Aleshores, és tot molt barroc i dona respecte a la pròpia botiga, que ja és aquest misteri que busquem, eh? Aleshores, va entrar una mica, doncs, ostres, no? Allò amb cautela, nosaltres també amb cautela. Comentàvem amb en Pere, que portem tota la vida fent coses d'aquestes, i feia molt que no ens posàvem nerviosos amb cap tipus d'esdeveniment. I estava amb pell de gallina, no, al principi. Aleshores, una mica per part dels dos. Tot una mica fred, però després de seguida que vam començar una miqueta amb un trencar el gel amb un joc de màgia, això és fantàstic, sí, sí.
Va comprar alguna cosa o no?
Sí, es van emportar dos, tres cosetes, dos un amic seu i ells se'n van emportar una. Després els vam regalar un detallet, també un truc a cada un. I bé, jocs d'iniciació, eh? No és que ens sapiguessin, però els feia gràcia emportar-se un record de la botiga, d'aquests jocs de màgia que fabriquem nosaltres, clàssics, que també tenim una secció de jocs que no els té ningú més, i els van emportar un parell de jocs d'aquests.
Si ens endinsem una mica en la història d'aquesta botiga, el rei de la màgia, és, com dèiem, la botiga de màgia més antiga del món, i tu mateix estàs seguint amb la quarta generació. Què se sent al continuar un llegat familiar com aquest?
Jo, per mi, és el més normal del món. La gent m'ho diu, no? Hosti, que guai, treballa aquí, o... També ja m'ho deien quan era petit. Que guai, els teus pares que siguin mags. Jo, per mi, Casa de Herrero, Cuchara de Palo, per mi és el més normal del món. M'he criat entre aquelles parets, aquelles cortines. Sí que he de dir que és una feina que, tot i que la trobi normal, sé que té un punt diferencial. Perquè, primer, hi ha poques botigues de màgia i encara menys hi ha pocs establiments antics, no?, que perdurin avui en dia, que és una pena, però, bueno, estem allà lluitant a peu de carrer. I, de totes maneres, molt il·lusionat. És una feina que m'agrada molt i que, al final, també cada dia és diferent. Soc una persona que soc molt moguda, que la monotonia no la puc aguantar. M'imagino una oficina i em tiro pel balcó. Aleshores, una feina com aquesta em dona la possibilitat de conèixer molta gent, de tenir diferents experiències com aquesta que ha passat, no? I bé, molt bé.
Ara et pregunto per les botigues històriques que estan desapareixent, com deies, però abans, quina és la dificultat de seguir un negoci familiar el 2022?
Bé, de vegades jo diria que la dificultat que... A nivell genèric, Barcelona té una condició que és la dels lloguers i, no?, aquesta problemàtica que tenim amb tots els comerços, eh? Però de vegades sí que potser el que ens passa, això que de vegades diuen el renovar-se o morir, i és que, clar, que estem acostumats a que el comerç familiar i de fa temps, fa 20 anys era molt diferent, i inclús fa 10. I de 10 anys ençà ha canviat molt, i ha canviat d'una manera exponencial. Em sembla que fa 7 anys Instagram encara no existia, o fa 8. Aleshores, de cop hi ha hagut un boom de les noves tecnologies, del comerç online, de la interconnectivitat, que és difícil atrapar-ho, també. És a dir, per la gent petita com nosaltres, de vegades són uns booms que són molt ràpids, i vés a saber com canviarà d'aquí 10 anys més. És que potser el que estem dient ara no tindrà cap sentit, i d'aquí 10 anys més ho revolucionem d'altra manera. Aleshores, tens un factor d'actualització constant que és complicat, i a més, doncs, també fa que negocis de tota la vida, com per exemple podria ser una ferreteria, no?, que també estan desapareixent les ferreteries, estan desapareixent les fleques de pa, tot són cadenes. Nosaltres tenim un punt que el producte de la màgia no és un producte tan demandat com uns cargols, unes femelles o una barra de pa. No és un producte de venda diària o de necessitat diària. Aleshores, aquí sí que encara podem encaixar una mica el cop i seguir destacant-nos com a punt referencial.
Ho dèiem, que molts comerços històrics, sobretot al centre de Barcelona, Pau, han anat desapareixent, traient el cert caràcter genuí que té Barcelona i els seus comerços, i donant pas a grans cadenes, a grans marques. Com ho esteu vivint, això, des del Rei de la Màgia?
A veure, nosaltres encara tenim anys de lloguer, eh? Moment amb la propietat, doncs, tot bé. Vam tenir una renovació de lloguer fa un parell d'anys.
En algun moment heu dit, ui, que això...
Bueno, quan vam haver fer la renovació de lloguer, sempre quan vas a tenir la reunió, quan ho proposes, doncs, vas espantat, no? De totes maneres, bueno, nosaltres confiem en que quan s'hagi de tornar a renovar, doncs veure quines possibilitats hi ha, esperem que tot vagi bé. Mai se sap, no? Amb la propietat tenim bon rotllo, però mai se sap. No. El que sí que passa és que, clar, el problema de Barcelona amb tota aquesta voràgine de tancaments de nous centenaris és un tema legal, pur i dur, i de voluntat política. El que s'ha de fer és protegir l'activitat dels comerços emblemàtics, ja que els consideren emblemàtics i que estan protegits urbanísticament, doncs a més protegeixen l'activitat, que és el valor identitari que li dona la ciutat. Això grans capitals europees ho tenen, perquè Barcelona no. Perquè des de fa 20 anys que s'està demanant no hi ha hagut voluntat política per portar-ho a terme. En bandeja de plata, eh? Vull dir, no es pot dir d'una altra manera.
Abans ens deia renovar-se o morir, eh? Com ha canviat la botiga des que va obrir el 1881?
La façana ha canviat una miqueta. El segon propietari la va obrir, la botiga la va obrir en Joaquim Partagàs, i era divertit perquè a la façana hi posava ja uns grans cartells, no? Resava el rei de la màgia, evidentment, el nom de la botiga, i després als laterals hi havia uns cartells que posaven juguetes i escamoteo, per diferenciar que no era una botiga de bruixeria o d'ocultisme, no? Allà es venien juguetes i escamoteo, que són jocs d'enginy, coses d'aquestes. Aleshores sí que el segon propietari va canviar la façana en aquest aspecte, va treure el juguetes i escamoteo, va ficar el logotip que avui en dia encara utilitzem, que és la seva imatge, però després no ha canviat molt més poquet. Vull dir, des dels anys 30, quasi bé, podríem dir que la botiga segueix igual, mantenint les quatre coses que hem hagut de canviar pel mal gas del temps, l'hem intentat fer tot mantenint la màxim feina possible. Internament sí que ha canviat, evidentment, la logística, doncs, la pàgina web, no? La botiga online, etcètera, etcètera, tot això, doncs, internament ha canviat.
T'ho pregunto diferent, Pau, com ha canviat la màgia des de 1881?
També et diria que ha canviat poquet, eh? Sí. De fet, des del 1881, que és quan es va obrir la botiga, és la primera botiga de màgia que es coneix. És possible que n'hi haguessin d'altres, més antigament, però també és difícil que molt més antigament n'hi haguessin, perquè la màgia era... Abans de mitjans del 1800, la màgia era un art de carrer, de fires, no? De truans, de xarlatans, dels freak shows. Aleshores, la màgia no estava situada en l'alta societat. Aleshores, per què anaves a obrir una botiga?
Ara sí?
Sí, des del 1800... És a dir, des d'aquella època en què la màgia es va pujar als grans teatres, va ser quan va començar a haver un interès comercial, quan la gent que tenia diners per disfrutar de hobbies, que sí, si avui en dia ens costa tenir un hobby, imagina't el 1800, eh? Doncs en aquell moment, clar, es van començar a obrir aquestes primeres botigues de màgia. Això era fins al dia d'avui. Avui en dia, quan parlem d'un mag, de seguida ens venen els grans mags mediàtics, no? Jo diria que l'espectacle a nivell de màgia ha evolucionat a nivell igual que la societat. Avui en dia estem acostumats a uns impactes molt més directes, no? Les sèries de Netflix que te les posen totes de cop i cada cop són més curtes, amb unes trames de vegades cada cop més concentrades i més ràpides. Amb màgia ens ha passat el mateix, també, però també amb el llenguatge teatral. Un espectacle de màgia ja no pot ser com fa 30 anys, que era més lent i era una cosa més de... Vinga a demostrar miracles. Avui en dia has de fer una comunicació molt més ràpida, molt més impactant, i que comuniqui molt més, perquè al final la màgia del teatre passa-s'ho bé. I després doncs, també tenim, per l'altra banda, la democratització del secret. I és que, com abans deia, que tenim tot el coneixement del món a la palma del palmell de la mà, amb la màgia també passa. Si entres a internet i busques una mica, de seguida descobreixes el secret de qualsevol joc de mans.
És el mateix la màgia que l'il·lusionisme?
Sí i no. Podríem dir que la màgia, com a definició, pot ser il·lusionisme o pot ser la màgia que fa el Gandalf o el Harry Potter, no? La màgia fantàstica. Aleshores, l'il·lusionisme és aquella paraula tècnica que professionalitza la màgia per diferenciar-nos d'aquests personatges fantàstics que ojalà en fóssim un, eh?
T'ho preguntava perquè quan vull preguntar si ara mateix s'està vivint el boom del món de la màgia... no ho sé si m'he de remuntar aquests darrers anys, per exemple, Mago Pop, etcètera, etcètera. No sé si m'he de remuntar al Màgic Andreu, Tamariz, etcètera, etcètera, o no sé si m'he de remuntar a David Copperfield.
Jo crec que és cíclic. És a dir, a nivell global, jo crec que la màgia es va convertir ja en una espècie com de... Es va establir globalment, primer de tot gràcies a Harry Houdini. En Houdini no va ser el millor mag de la història, encara que ho diguin, però sí que va ser el mag de la història amb més visió de màrqueting. Era la Coca-Cola de la màgia, a nivell de màrqueting. A més, diria que va ser un dels primers artistes unipersonals, o no, que va ser conegut a tot el món. És a dir, en aquella època els cantants... Avui en dia un cantant sí que és conegut a tot el món, en aquella època no tant, però Harry Houdini va ser conegut arreu del món a nivell d'espectacle. Això em va seguir en Copperfield. En Copperfield va ser el que va agafar els nous mitjans que hi havia en aquell moment, que era la televisió, i va aconseguir transformar el seu espectacle en un espectacle global i fer gires mundials. I això ha anat seguint. A casa nostra ha sigut cíclic. Diguéssim que una mica els mitjans de comunicació sempre necessiten d'un mag, no? A Catalunya. És una pena que només en necessitin un, i no més, perquè de cantants en tenim molts de coneguts, però de mags és com que els mitjans frenen una mica de vegades el mercat, no sé per què, ni en quines condicions, però sembla com que de mediàtic gran, ostres, no? I llavors tens cicles, Màgic Andreu, Maglari, Antonio Díaz...
Per tant, la mediatització del món de la màgia a vegades li juga en contra?
Jo diria que sí. Més que res, perquè això ens dona només l'oportunitat de conèixer un tipus d'espectacle, que evidentment fantàstic. Maglari i l'Antonio són grans professionals i molt bons amics, però ens estem perdent l'oportunitat a nivell de societat, de vegades, no, de conèixer d'altra gent. Així com d'estils de música o d'actoratge, coneixem a molts actors diferents i estils de música diferents, a gustos de tothom, ens trobem que la màgia, de vegades la gent, ostres, no? O potser hi ha algú que, pel que sigui, ha anat a veure l'espectacle de Mago Pop i pel que sigui no li ha agradat, o no? O ha sortit una mica, bueno... I llavors ja diu, és que la màgia no m'agrada. No, home, has vist només un espectacle que li agrada a la majoria, però justament a tu, doncs mira, doncs no, no? A lo millor si veus un altre mag, t'agradarà. És com qui va al cine i només veure un tipus de cinema, dius, no, tio, donar-li oportunitat a altres, no?, a altres gèneres.
Abans dèiem uns quants noms, el Màgic Andreu, Tamariz, Antonio Díaz, el Mago Pop, Maglari, etc. Sembla que darrerament la màgia va superlligada de l'humor, no?
Sí, tal i com dèiem, la gent va al teatre a riure. Però jo això també crec que és el que la societat demanda, no? Si hi ha una necessitat, diguéssim, que també potser a nivell comercial és la més demandada, que és el desinhibir-se totalment i el deixar de pensar, doncs l'humor és la millor medicina, no? Hi ha molts tipus de màgia igualment, però sí que és cert que potser els grans espectacles van més enfocats a aquest tipus de show, més enfocat al divertimento pur i dur.
Ho serveixes en safata, eh? Què té de seriós la màgia?
Ostres, en té molt. Primer de tot, les hores que hi ha darrere, i lo difícil que és viure d'això. Però a nivell d'espectacle, jo crec que el que hi ha seriós és la sortida. L'espectacle t'ho pots passar bé, però quan estàs sortint i comences a pensar, et ratlles, eh? Dius, hòstia, com m'ho ha fotut, això. I te'n vas a dormir i si ets voluntari més, no? Perquè et diuen, pensa una carta, no? I et diuen, estàs segur? Pots canviar, eh? Pensa que després, si no, pensaràs, i si l'hagués canviat? I tornen a casa i dius, hòstia, i si l'hagués canviat? Això és el que té de seriós, que quan tornes, quan surts de la porta, et comences a replantejar tot allò que has vist.
Abans em deies que Houdini no ha estat ni de bon tros el millor mag de la història. Per Pau Martínez, qui ha estat el millor mag de la història?
Uf, molt complicat. Hi ha grans figures de la màgia que potser no són conegudes internacionalment, pel públic en general, són conegudes dins del sector. Aleshores, diguéssim que hi han hagut certs personatges que han fet un gran impuls per situar la màgia i per millorar-la a nivell tècnic, de portes endins, no? Els grans teòrics o la gent que ha portat aquell... Bueno, que ha fet que els fonaments siguin fonaments i no siguin columnes que fan nyigui-nyogui. D'entre ells, doncs, en tenim internacionals com d'Ivernon o Fred Katz. Després, aquí, a casa nostra, diguéssim, jo us diria que bàsicament ara Espanya és una de les grans potències mundials del sector de l'il·lusionisme. De fet, en els grans campionats mundials que es celebren, que són com les Olimpiades de la Màgia, a Espanya s'estan portant últimament els grans guardons. Pere Rafart, el meu col·laborador, d'entre ells ha guanyat dues vegades el subcampionat mundial.
Per tant, es veu així internacionalment, eh? Que Espanya és una superpotència.
És una superpotència a nivell creatiu i a nivell teòric i a nivell tècnic. Això va començar amb l'escola d'Escanio i de Fontamariz, i ha seguit, per exemple, amb en Gavi Pereres, un mag català que ens va deixar fa un parell d'anys, no recordo malament, un any i escaig, que han sigut persones que han anat refent tota aquesta estructura interna de l'il·lusionisme.
Sí, seguim parlant de la tenda del rei de la màgia. El rei de la màgia mai li ha fet falta un títol que digui que és la botiga de màgia més antiga del món. De fet, qui té aquest títol té 17 anys menys que el rei de la màgia. Per què això?
perquè, bueno, això és un... Hi va haver una botiga, ara tancat ja, malauradament, que estava a Londres, Davenport, i van guanyar, bueno, van guanyar, els van otorgar el rècord Guinness de botiga de màgia més antiga del món. Com ja has dit, és uns anys més jove que la nostra, era de tancar, però això és bàsicament perquè el rècord Guinness és una marca comercial. Tu has de pagar, has d'omplir els formularis.
Has de pagar molt, em sembla.
I has de pagar molt. Nosaltres ens ho vam mirar fa uns anys per demanar el títol, dir, ei, que això està malament, que som nosaltres, i no sé si eren 10.000 lliures o...
Wow.
Ara t'ho estic dient molt... A lo millor eren 8.000, 5.000 o 12.000, és igual. Però eren molts diners només per una placa.
La gent ho sap, això, sense placa, però... O sigui, és un dels principals atractius del rei de
Guanya. Sí, a veure, nosaltres ho diem i bé, normalment en els blogs on es publiquen coses sobre nosaltres o les guies, no?, que apareixem, etcètera, quan la gent hi parla, doncs, bueno, ho destaca i s'ho creu. I després, igualment, clar, de vegades potser busquen informació a internet o el que sigui, els hi surt altra botiga, però, clar, veuen les dates que no corresponen i, doncs, bueno, aquí hi ha una rata, no?, i em fan.
Començàvem a parlar amb aquesta conversa de Leonardo DiCaprio, em feia símils amb algunes pel·lícules. I ha ajudat al món del cinema, també, a la màgia? És a dir, Harry Potter, Gandalf, el Senyor dels Anells... I ha ajudat a fer visible certa màgia,
sí,
no?
Sí, de fet, Harry Potter, això que dèiem que era cíclic, no? David Copperfield va ser un abans i un després en un període de què la màgia estava de moda. Les pel·lis de Harry Potter en van ser una altra, perquè tots els nens volien fer màgia. I més o menys anaven de la mà, eh? Quan acabava un cicle, començava l'altre. Després també tenim que el cinema ha portat també molt a la màgia, però jo diria que per nosaltres, perquè no estem acostumats a veure pel·lis de màgia, no? Però és que als Estats Units la màgia és una de les primeres aficions que hi ha. Aleshores és fàcil que hi hagi Christopher Nolan, que fa la pel·li del Truco Final, que Edward Norton protagonitzi l'il·lusionista. Sempre hi ha grans pel·lícules basades en màgia. Now You See Me, no? Ara me ves, que ara em sembla que estan rodant la tercera part. Aleshores, sempre hi ha grans blockbusters dedicats al món de la màgia als Estats Units. De fet, en les principals sèries nord-americanes, sobretot les sitcoms, sempre hi ha un personatge que fa màgia. Com ho coneixeu vostra mare, Barney Stinson, Neil Patrick Harris, fa màgia durant tota la sèrie. De fet, ell és actor, cantant, ballarí i mag professional. És un gran artista. Big Bang Theory, el Howard, també fa màgia, no? Se n'enfoten i tal. El Simpson han sortit tots els mags. Ha sortit David Copperfield, David Blaine, Chris Angel, Penn and Teller, tots els grans artistes americans han tingut personatge en els Simpsons com a mag. I després hi ha altres pel·lícules o sèries que una mica més les conegues a vegades que també tracten molt el tema de la màgia. Hi havia una pel·lícula, el Nicolas Cage, que era un mag que era capaç de Las Vegas de preveure el futur i evitava una hecatombe nuclear. Bueno, és una temàtica que s'utilitza molt i que allà agrada molt, i quan ens arriba aquí diem, ostres, que curiós, però és que allà és normal.
Però això genera un boom, és a dir, surt Harry Potter, per exemple, i teniu un munt de nens a la tenda, jo vull ser mag.
Sí.
Sí, això passa.
Sí, això va, amb les primeres pel·lis va passar, i de fet ara hi ha la frase que quan la gent entra a la botiga diu, oh, és que sembla la pel·li de Harry Potter. Bueno, és que Warner, en el seu moment, va venir a la botiga,
sí,
va,
no?
A prendre localització.
Sí?
Sí, per inspirar-se una miqueta, no? Després no va acabar sortint-ne res a nivell econòmic, vull dir, els surt molt més econòmic muntar un set a plató que no pas venir aquí un equip de rodatge a gravar la botiga i transformar-la en la botiga d'Ollivanders. Però, clar, tota aquesta estètica va rodada, sí.
Clar, jo m'imagino ara per un nen que veu Harry Potter, que li encanta el món de la màgia, que s'ha enamorat d'aquest món, que entra al rei de la màgia, entra a la vostra botiga, al carrer Princesa número 11, i diu, vull ser mag. Que és el que li dieu, perquè, és clar.
Bueno, primer li diem que estudi.
Hi ha molta feina darrere,
que estudi,
no?
I que compte que ser mag implica ser autònom en aquest país, i a partir d'any que ho tindrem complicat, això. No, però, de fet, nosaltres fem els cursos i les formacions, i fem cursos de màgia des de nanos de 8-9 anys, diguéssim, fins ja adolescents. Tenim un sector de nanos al curs, joves dels 15 als 20 i pocs, que tenen molt clar que els agradaria molt dedicar-se a la màgia, i, bueno, intentem això, doncs, portar-ho a bon port, ja ho veurem d'aquí uns anys, però al final estem formant els nous Max Laris i Magos Pops i Magics Andreus i David Copperfields. Tothom, tot mag que hem conegut aquí a Catalunya ha començat de petit el rei de la màgia.
Aleshores... Tothom pot arribar a ser mag?
No.
O s'han de tenir unes certes habilitats o un cert...
Jo crec que no tothom és vàlid per tot, eh? Vull dir, ens enganyem-nos. Aleshores, per ser un bon mag s'han de tenir diferents qualitats. Sí que és cert que les més fortes les pots potenciar i els hi pots donar més importància, no? Potser si tècnicament tens un límit, doncs això no passa res. Pot ser jocs que tècnicament no siguin tan difícils, però amb molt bona presentació i amb un molt bon show. De fet, no hi ha jocs més bons o més dolents, hi ha jocs més ben presentats o pitjor presentats. I com que el públic tampoc sap la dificultat que hi ha al darrere d'un efecte de màgia normalment, el que per a mi aquí és la presentació i no la tècnica del darrere. Però sí que és cert que per ser un bon mag, doncs, tècnicament t'hi has d'esforçar molt, hi ha un paper d'actoratge que també has de ser un bon actor, si no ets capaç de comunicar i d'interpretar un paper cagada. I després, a més, jo crec que has de ser una persona molt curiosa i que vulgui innovar i créixer. La màgia t'ofereix l'oportunitat d'estar creixent constantment artísticament i corres el risc que si comences a ser mag, als 10 anys t'hagis estancat i allò que estiguis fent ja no funcioni pel públic, perquè la societat canvia. I és com aquest tipus d'espectacle que canviava i que ara està premiant un altre tipus de dinàmica, has d'estar adaptat a això també.
Abans parlàvem de la digitalització de la vostra tenda, de que la màgia va canviant conforme avança la societat. Existeix ja o t'arribaries a imaginar un cert tipus de màgia digital?
Ja existeix.
Existeix, eh?
Ja existeix, sí. De fet, ja... la màgia sempre s'ha valgut de les tecnologies més punteres, per dir-ho així. Hi ha jocs de màgia que funcionen amb veritables endengus tecnològics que ni la NASA. Però, de fet, ja s'estan fent màgia amb xarxes socials, amb tablets, amb mòbils, amb drons... al final s'utilitza de tot. Sí que és cert que té una mica de gràcia, però no s'està acabant d'establir com a una gran modalitat, per dir-ho així.
Sempre podrà més una taula petita, un cara a cara i un joc de cartes?
Sí. De fet, hi ha jocs que es fan amb el mateix mòbil i amb el teu Instagram, jo t'agafo l'Instagram i passa alguna cosa. Com a curiositat estan bé i són guais, però no pots centrar un espectacle sencer només en aquest tipus de tecnologies, perquè al final és tecnologia i la gent necessita tocar, necessita una màgia tangible.
Fem una mica, Pau, allò de hemos venido a hablar de mi libro.
Sí,
per ser un bon mag, s'ha de tenir un bon material, suposo.
Sí i no. És a dir, el material que tinguis ha de ser bo. Però no cal que en tinguis molt. Vull dir, amb unes bones cartes de bona qualitat, que valen 3,5 euros, es poden fer miracles. De fet, hi ha mags molt bons que et farien un espectacle només amb aquesta baralla.
Et preguntava abans pel rei de la màgia si havíeu vist una mica en perill a la tenda, amb el cert recorregut que han tingut els establiments històrics a la ciutat de Barcelona. Com heu viscut la pandèmia?
Fatal, amb tothom. Bueno, hi ha hagut qui no, però les farmacèutiques s'ho deuen haver passat molt bé. Nosaltres, a veure, com tot comerç, i comerç petit i comerç de barri, al final és el que som, ha sigut molt dur el fet del tancament, no? I a més, després, quan tornaves a obrir, tornaves a fer tancar, ostres, malament. I després també tenim un sector de clients que són els propis mags, que depenen de fer espectacles. I nosaltres també tenim una part del negoci, que és l'activitat cultural, dels cursos, dels espectacles. Això no ho podíem fer. Però part dels nostres clients tampoc podien fer espectacles. Això vol dir que tampoc venien a la botiga a reposar material o a comprar de nou. I aquests són els clients que es deixen més diners, diguéssim, no? El client professional és qui gasta en productes més cars, més tècnics, més professionals. Aleshores, clar, tot el sector se n'ha ressentit molt. També tenim clients del sector del cinema o del teatre, que per obres de teatre tenen efectes puntuals de màgia. Clar, tot això ha sigut una debacle. Just ara estem començant una mica a tornar a veure a normalitzar-se la situació, però després tot el que hi ha al voltant també, no? D'esdeveniments privats, de sopars d'empresa, totes aquestes coses, tot això es va parar i sembla que ara es torna a recuperar. Però clar, encara hi ha aquesta por constant.
Abans et preguntava pel món de la màgia, pel món de l'humor, em deies que és el que la gent demanda. Ho noteu també, això, després d'una crisi? La gent necessita màgia després d'una crisi?
Jo crec que la gent necessita màgia sempre. Al final han de vendre, no? Però sí, de fet, després d'aquestes crisis, que sembla que des del 2008 no aixequem l'ala, ha sigut arrel d'això que la màgia ha canviat cap a aquest format més humorístic. Aleshores, això vol dir alguna cosa. Això vol dir alguna cosa, perquè encara no hem sortit d'això, eh? I sembla que era per llarg i és una pena, però bueno, a pelear-lo.
El rei de la màgia, si et pregunto per l'objecte que teniu més estrany, me'l pots dir o no?
Ostres, a veure què pensi. No et sabria què dir. És que tenim coses molt rares.
Sí?
Clar, tenim coses molt rares.
Quan dius coses rares, pel món d'un mag, què vol dir estrany, què vol dir raro?
No, seria una cosa estranya, cosa rara per tu. És a dir, un mag, jo què sé, ara potser t'entregaria un objecte de plàstic, o mig de plàstic, mig de metall, amb unes formes rares.
Que no sabria ni què és,
això què és. I és que és igual, t'ho ficaries a la mà, t'ho posaries, intentaries col·locar-ho a qualsevol part del cos o de la roba o del que sigui, i no en trobaries la utilitat. I llavors, de cop com això, t'ho agafa un mag professional i amb allò et fa una meravella, no? Després hi ha altres objectes en plan més guais que semblen artilugis de James Bond. Això està xulo, no? No direm quins són, però és guai. De fet, jo crec que alguna gent d'aquesta del CNI i del Villarejo han vingut a la botiga d'Incògnit a comprar-nos alguna cosa per fer maldats.
Bona tarda, Pau. Sóc la Núria, encantada.
Hola,
ara et faré un qüestionari de 4 preguntes de resposta molt ràpida.
Vinga,
va. La primera és, quina és la persona més coneguda o famosa que ha entrat a la teva botiga i que mai abans t'haguessis arribat a imaginar que vindria? Clar, no s'hi val dir Leonardo DiCaprio, que ha sigut l'eix de tota l'entrevista.
Jo et diria que en Francis Ford Coppola. Sí.
Déu-n'hi-do, sí, sí, sí.
Va ser tient de mons pares. Sí.
Segona pregunta. En una entrevista al Diari de Barcelona vas dir que no creus en la màgia, tot i conèixer la realitat del sector. Com pot ser que el propietari del rei de la màgia de la botiga no hi cregui realment?
Aquesta és la malaltia dels mags, que som els únics que no ens podem permetre el luxe de creure en la màgia, perquè som els que han de portar a terme. I com que té un truc, ja l'hem feta.
Clar, clar. Hi ha algun mag que t'hagi impressionat tant i que per tant hagis dubtat doncs, de si creus realment o no la màgia, amb això que dèiem ara?
No, però hi ha hagut mags que m'han impressionat moltíssim.
Com ara, per exemple, un nom?
No és per dir, he venit a parlar de mi libro, però en Pere Rafart, amb qui col·laboro cada dia, treballem junts de tant en quant fent cofetes, és un goig. I de veritat, o sigui, de vegades ens anem a fer una birra i comentem alguna coseta i em diu, hòstia, mira quina idea, i em quedo collonit amb el que m'acaba de fer. I dic, vale, me l'has colat molt bé. Colar-me-la és complicat, o sigui, mola molt.
I ja per acabar, imagina que en un període de 10 anys, per exemple, tot canvia, no? A vegades les coses canvien, i et catapultes com un dels mags més coneguts del panorama nacional. A qui faries desaparèixer, si poguessis?
Ui, només a un.
No, et pots fer un top 3, no hi ha problema.
A veure, va, aquí podem fer desaparèixer. Però les fem desaparèixer en plan B, eh? O sigui,
sí.
Enviem a una illa paradisíaca, ballada, electrificada, que no puguin sortir, però que visquin molt bé, en plans, no? amb un bon catering i tal. A veure, va. Bueno, va, a risc que em vingui el KGB o el FSB, el Putin, no? Ara hi ha aquesta de moda, parlar d'ell també, doncs que te'l podríem enviar allà. A més, ho passaria bé, si hi ha animals salvatges, els domaria i aquestes coses, no? Qui més? Va, amb qui s'ho podria passar bé el Putin? Jo crec que en Rajoy seria una bona parella per en Putin, no?
Top 1 Putin, top 2 Rajoy i
sí.
Top 3...
Sí, pel divertiment. Jo crec que també hauríem de fer en plan supervivientes. Hauríem d'haver-hi càmeres en aquesta illa electrificada per veure com interactuen entre ells. Seria divertit. I... Va, una altra. Va, que no sigui polític, no? Que no sigui polític. És que ara m'he ficat jo mateix al Senegal, eh? M'he ficat jo mateix al Senegal. A veure. Mira, m'hi enviaria a mi.
Ah, mira.
Seria tota una experiència, compartir una illa privada amb en Putin i el Rajoy.
Amb una mica de màgia tot seria possible allà,
sí,
no?
Sí, no, a més, si hi ha un bon càtering i unes bones platges, cap problema.
Gràcies, Núria. Pau Martínez, desmitifiquem una mica per últim, perquè tots els mags, quan se'ls pregunta tu com et vas iniciar en el món de la màgia o per què vas escollir el món de la màgia per dedicar-t'hi, en el teu cas va ser el típic i clàssic, vaig veure la màgia per la tele, em vaig comprar aquella capsa de màgia Borràs i tot va començar per aquí?
No, jo no volia ser mag. A mi m'ha tocat.
Estàs destrossant avui l'entrevista, eh?
No, però és que és divertit, perquè tots els mags comencen amb el mateix, no? Ah, jo, tu, màgia Borràs, o jo vaig veure un mag que m'agrada molt, amb 5 anys, tots comencen de molt petits. A mi la màgia de petit m'agradava, o sigui, vale, la tenia a casa per tot arreu, però també l'avorria per aquest format, no? Sí que és cert que era divertit que, per exemple, els meus pares intentant no explicar-me els secrets. Aleshores em reptaven una mica a que jo els intentés descobrir, i si els descobria em deien, vale, molt bé, ho has encertat, funciona així, m'ho ensenyaven, no? Això també és una manera de créixer una mica, doncs, amb curiositat per la màgia i per anar descobrint aquest món. Però sí que és cert que jo des d'un inici no volia ser mag, però sí que tampoc em desagradava. l'empresa, per dir-ho així. I res, quan vaig tenir... Bueno, sempre havia ajudat a la botiga, des dels 14 anys, encara que ara em dirien que això és explotació infantil. Jo sempre he ajudat a la família i em guanyava una paga, no?, evidentment, com ha de ser. Aleshores sí que amb 18-19 anys vaig entrar fermament al negoci familiar amb el projecte del teatre i el museu que els meus pares ja tenien i que vam ampliar en un local més gran. Aquest projecte va durar uns 8-9 anys. I bé, va ser en plan, bueno, va, llancem-ho, em mola, és una empresa cultural que podem fer cosetes. I realment jo no tinc la màgia com a una gran afició. Normalment els mags, doncs, és la màgia és la seva passió. Jo la tinc com una professió, no? Jo me la veig des d'aquest punt de vista més fred, per dir-ho així. Tinc altres aficions, però jo quan arribo a casa no em poso a fer màgia. Els mags sí.
Ara ens ho deies, Pau. Ve molta gent al carrer Princesa número 11 de Barcelona més com un museu que per una botiga?
Bé, molta gent només a visitar-la, no? A veure-la. Això algun dia haurem de cobrar entrada, no pot ser. Però sí, ja, clar, és una botiga molt curiosa, surt de totes les guies, i llavors el turisme, sobretot molt turisme familiar, que volen fer coses diferents amb els nens, doncs passen a veure la botiga, hi ha qui compra, hi ha qui no. Hi ha molta gent que se la troba pel carrer i passejant, diu, ostres, què és això, que curiós, no? I hi ha molta gent també que no s'atreveix a entrar, no? Que es queden per la porta mirant, a veure, i curiosejant una miqueta, fan la foto i marxen, no? Hi ha una miqueta de tot, però sí, és molt curiosa.
Pau Martínez, propietari de la botiga El Rei de la Màgia, situada al carrer Princesa número 11 de Barcelona. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui a la bodega de Bartolí.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
La Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, nosaltres que ho deixem aquí, aparquem la caravana fins demà a la mateixa hora, a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Us hi esperem en un nou viatge de la caravana. Fins demà, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.